Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Cada vegada és més freqüent la imatge de cues quilomètriques a la P7 en el seu pas per Sant Cugat, una situació que també es repeteix a la B30. Els accidents en són la principal causa. El Servei Català de Trànsit ha facilitat a Cugat Mèdia les dades de sinistralitat de la B30, així com del tram de la P7 paral·lel a aquesta via. En aquests dos segments hi ha hagut 127 accidents entre l'1 de gener i el 14 d'octubre. Són unes xifres similars a les del mateix període de l'any passat, quan es van produir 121 sinistres. Malgrat haver-se produït un increment lleuger de la sinistralitat, l'afectació en les víctimes s'ha alleugerit. En el que va d'any, hi ha hagut 3 persones ferides de gravetat. L'any passat, en el mateix període, els accidents van deixar una víctima mortal, de fet, i 4 ferides greus. Comparant les vies, la sinistralitat ha crescut a la P7, però ha reduït a la B30. Fins al 14 d'octubre, entre els punts quilomètrics 147 i 159 de la P7, s'han produït 61 accidents, 12 més que en el mateix període de 2023. A la B30, en canvi, s'ha experimentat una reducció, 66 accidents, 6 menys que entre gener i octubre de l'any passat. Les víctimes mortals o ferides greus arran dels accidents són una gran minoria. La majoria de persones que pateixen un accident en aquestes vies queden ferides lleus. Malgrat que l'increment en la sinistralitat ha estat lleu, sí que s'ha produït un creixement en el nombre de persones víctimes dels accidents. 222 persones han estat afectades directament pels sinistres. Són 45 més que l'any passat. Una notícia aquesta que encapçala aquest informatiu migdia i també al web www.cugat.cat i que poden ampliar llegint Cugat Mèdia. Repassem també altres informacions que són d'interès. El Departament d'Empresa i Treball fixa en un 40% els serveis mínims dels busos urbans i interurbans en hora punta i del 20% la resta del dia, perquè avui hi ha vaga de transports de viatgers per carretera que comença avui mateix. Les franges amb més circulacions han estat aquest matí sense incidents, entre 6:45 del matí i 9:45, i a la tarda serà entre 4:00 i 8:00. En el cas dels busos de transport escolar i els que transporten persones amb discapacitat, s'han de garantir el 85% del servei. La protesta convocada per UGT i Comissions Obreres a tot l'estat espanyol, també està convocada pels dies 11, 28 i 29 de novembre, 5 i 9 de desembre i a partir del 23 de desembre amb caràcter indefinit. L'aturada també afectarà la xarxa de busos de transports metropolitans de Barcelona i des de la gestora del transport públic s'avisa que tindrà repercussió directa en altres modes de transports com el metro. Rodalies, el tramvia i ferrocarrils de la Generalitat. Precisament des de l'autoritat del transport metropolitana recomana als usuaris l'ús alternatiu del transport públic ferroviari d'alta capacitat. Una jornada de vaga, però, que aquí a Sant Cugat, de moment, durant el matí, no s'ha vist afectada amb complicacions més enllà de les serveis mínims. I per cert que la previsió de pluges de jornada avui, l'inici del tractament d'anticaigudes al paviment de la plaça d'Octavià. El paviment de l'espai es tractarà amb un líquid químic per a la millora del lliscament de la superfície. L'actuació s'efectuarà per trams que quedaran tancats al pas mentre durin els treballs. L'Ajuntament, de fet, comunicarà properament, perquè encara no ho ha fet, la nova data de l'actuació, que durarà 3 dies. El tractament químic s'aplicarà sobre una superfície de 687 metres quadrats amb un pressupost total de 6.316 euros. Si aquesta prova pilot ofereix un resultat òptim, s'estendrà a la totalitat de la plaça. Les zones de treball es tancaran amb tanques i cinta vermella i es podran anar obrint el trànsit i trepitjar immediatament a la seva aplicació. Canviem de qüestió perquè els amants del Halloween i també de la castanyada estan de sort, ja que Sant Cugat compta amb un programa d'activitats per a tots els gustos. Les celebracions al voltant de la jornada de Tots Sants arrenquen aquest dissabte i s'allargaran fins al dilluns 4 de novembre. De fet, ja han arrencat aquest cap de setmana. A més, l'oferta també arribarà als districtes, de manera que tothom podrà gaudir de la festa sense haver-se de desplaçar lluny de casa. Poden consultar tota l'agenda completa d'aquesta castanyada i d'aquest Halloween a www.cugat.cat. I precisament amb motiu de la celebració de Tots Sants, l'Ajuntament habilita un cop més un servei especial d'autobús des del centre de la ciutat fins al cementiri municipal. El servei funcionarà aquest cap de setmana 26 i 27 d'octubre i el divendres 1 de novembre amb els mateixos horaris i recorreguts d'anys anteriors. L'horari del cementiri és de 9 del matí a 6 de la tarda. L'autobús fa un trajecte d'anada i tornada entre la plaça de Sant Francesc i el cementiri amb diferents parades. El passeig de Francesc Macià, la Rambla del Celler, el carrer Francesc Moragues, l'avinguda Rius i Taulet, l'avinguda l'avinguda Lluís Companys, la Rambla Ribatallada i l'avinguda de la Cota, entre d'altres. La freqüència de pas és d'una hora al cap de setmana, del 26 i 27 d'octubre, de 11:45 del matí a 12:45 del migdia i de 3:45 de la tarda a 6:45. I cada mitja hora, el divendres 1 de novembre, des de les 10 del matí fins a 2:45 del migdia i des de les 3 de la tarda fins a 6:45. El preu del bitllet d'anada i tornada és de 3,50 €. Una ampliació que poden llegir també a www.cugat.cat. I atenció, perquè el calendari laboral de Catalunya pel 2025 comptarà amb 13 festius. D'aquests, 11 seran entre setmana, mentre que en diumenge només hi ha el 12 d'octubre. Tots Sants i el dia de la Constitució, el 6 de desembre, cauran en dissabte. A més, el calendari disposarà de dos ponts de 4 dies, el de Setmana Santa i un altre per Nadal. El primer cap de setmana llarg de l'any serà el 6 de gener, en caurà el dia de Reis en dilluns. A més, tant Sant Cugat com a Vall Lloret serà festiu el dilluns 3 de març amb motiu de la celebració de Sant Medir, que és copatró de la ciutat. També serà festa el dilluns 9 de juny, dia de la segona Pasqua. Aquesta és una data triada per l'Ajuntament de manera excepcional, ja que el 2025 Sant Pere, 29 de juny, cau en diumenge. Així doncs, Sant Cugat comptarà amb 5 ponts l'any vinent. I finalment, Vall Lloret celebrarà també l'altre festiu local el dimarts 16 de setembre amb motiu de la celebració de Sant Cebrià, ara sí, patró de la vila. Moment ara d'obrir plana cultural. El dia a dia de les persones amb malalties cròniques també es pot explicar des de l'humor. Així ho han demostrat els usuaris de la Fundació Salut Plus aquest diumenge al Teatre Auditori Sant Cugat amb la representació de l'obra Hotel Ideal. El muntatge ha omplert l'equipament amb una història que explica, en clau de comèdia, les peripècies d'uns hostes que arriben a un hotel que està lluny d'oferir les condicions que necessiten. La trama ha omplert de rialles el pati de butaques, però aquesta història va més enllà. Per una banda, la recaptació de la Fundació ha anat a benefici de la Fundació Salut Plus. D'altra banda, tant per l'elenc com per a totes les persones que han fet possible l'obra suposa un abans i un després. Són paraules de la directora de l'entitat, Clàudia Massé.
I han crescut al llarg de l'obra, és a dir, han rigut, han plorat, han compartit, s'han creat uns vincles increïbles i s'han empoderat. Són uns altres. Quan avui baixin de l'escenari, encara més, m'atreveixo a dir. Ha estat un èxit i crec que és una de les millors teràpies.
De fet, és el segon cop que l'entitat puja a l'escenari del Teatre Auditori. L'any passat van portar-hi Perquè a mi, que també va omplir l'equipament. La figura de la soprano Victòria dels Àngels ha estat reconeguda en el concert homenatge coincidint amb el centenari del seu naixement. L'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels i les veus de les sopranos Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Irene Mas Salom han rememorat el debut al Palau de la Música el 1944 de la Sant Cugatenca. Les obres interpretades s'han convertit en un reconeixement de la cançó catalana, gènere que va servir perquè la cantant de la ciutat obrís a tot el món. Un Teatre Auditori que s'ha omplert per tornar a gaudir de les cançons de Victòria dels Àngels i de la seva figura que continua ben viva aquí a Sant Cugat. La presidenta de la Fundació Victòria dels Àngels, Helena Mora, ha ressaltat la figura de la soprano i la seva música i ha assenyalat el concert com una ocasió per reivindicar la cançó catalana.
Aquest concert és un concert molt especial perquè és una gira de cançó catalana que era un repertori molt habitual als programes de la Victòria i que no es fa mai. I és una llàstima i nosaltres des de la Fundació vam pensar que era una ocasió aquest centenari per reivindicar la cançó catalana amb orquestra en esta formació que no es fa i que realment és molt bonica.
Un concert al Monestir el 2 de novembre posarà el punt final a la programació d'actes d'homenatge a la soprano Sant Cugat, però de l'entrada de 10 euros, si es compra el despatx parroquial i de 12 si es fa línia, anirà íntegrament a Càritas Sant Cugat. Ara, l'apunt polític del dia. L'alcalde Josep Maria Vallès és el nou president de l'espai municipalista de Junts per Catalunya. La militància del partit, amb un 87% dels vots a favor, ha donat suport a la candidatura. Ho ha fet el Congrés Nacional de la Formació, celebrat aquest cap de setmana a Calella, on Carles Puigdemont s'ha proclamat de nou com a president de Junts, amb una candidatura única que ha rebut el suport del 90% de la militància. Escoltem Vallès.
Aquesta és una gran oportunitat que tenim des del territori, amb aquest espai municipalista de tot el territori de Catalunya, per poder apropar-nos i incidir a la direcció nacional del partit per fer possible no només polítiques que afavoreixen els municipis, sinó per afavorir que Catalunya sigui millor.
Sant Cugat és el municipi amb l'alcaldia de Junts més poblat. Històricament ha estat considerat com un feu convergent, amb l'excepció del mandat passat, amb govern d'Esquerra, el PSC i la CUP. Josep Maria Vallès és alcalde des de les eleccions municipals de l'any passat, quan Junts va revalidar els nous regidors aconseguits el 2019. L'aritmètica plenària afavoria aquest cop sí que pogués aixecar la vara d'alcaldia. I torna al Consell de Barri de Vullpellera. Serà dimecres a 6:45, la segona sessió del Consell, després que es constituís el passat mes de maig, posant el focus en els camins escolars. Així mateix, durant la sessió també s'abordarà la gestió del niu de bústies de Can Barata i l'estat dels grups de treball. L'òrgan, presidit pel tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, tindrà lloc a la Biblioteca de Vullpelleres Miquel Batllori. Repassem abans dels esports. Més informacions en format breu. Sant Cugat comptarà amb una nova farmàcia sota el nom Cugat Centre. L'establiment estarà ubicat al número 15 del carrer de Valldoreix, a tocar de la llar d'infants Magnòlia. El nou negoci està buscant professionals del sector per formar un equip amb farmacèutics, tècnics i especialistes en dermofarmàcia. I Sant Cugat s'ha llevat aquest dissabte amb unes pintades contra SAD amb missatges com bomba SAD, i tots els estudiants seran executats acompanyats del símbol comunista, la falç i el martell. Tal com ha avançat el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia, l'Ajuntament ja ha enviat el servei de neteja per esborrar els grafits després d'haver rebut l'avís per part del Consell d'Estudiants del Centre Universitari. Tot plegat és una situació que tant el PP com Vox han lamentat a través de les xarxes socials. Atribueixen les pintades a Arran, tot i que el col·lectiu no les signava. De fet, l'organització jove se n'ha desvinculat a través d'una piulada. I ara sí, obrim Plana Esportiva. I parlem del primer equip masculí del Club Rugbi Sant Cugat, que ha guanyat comodament el Club Natació Poblenou per 32-0 a casa en un partit marcat per la superioritat, el joc i el marcador dels blau i negres. En l'enfrontament corresponent a la tercera jornada de la Divisió d'Honor B, els santcugatencs s'han mogut com un peix en l'aigua en el diluvi que ha caigut a la Guinardera. El tècnic del Club Rugbi Sant Cugat, Martín García, ha valorat la victòria. L'escoltem.
Para que muy contentos, un partido que sabíamos que iba a ser difícil físico, creo que pudimos imponer un poco. Sí, nuestro nivel físico, quizás el juego no tanto, el clima estaba difícil, pero bueno, defensivamente muy bien, y bueno, el MOL también nos dio nada, la oportunidad de poder sumar puntos, así que muy contentos.
I la pròxima jornada hauran de visitar el club de rugby Sant Roque a la cua de la classificació. I el primer equip masculí de la UES de bàsquet ha caigut derrotat per 65-75 davant els Maristes Ademar a la sisena jornada de la Supercopa. Els santcugatencs s'han vist superats còmodament en el darrer quart, on han encaixat un parcial de 0-16 que han estat suficient per perdre el maig. Els de Gavi Payet necessiten reaccionar ben aviat perquè sumen un únic triomf en 6 partits. Els vermell i negres visiten d'aquí a 15 dies la pista del Lloret, segon classificat. El tècnic Gavi Payet espera una reacció de l'equip i millorar els aspectes ofensius i defensius per estar més a prop de la victòria. L'escoltem.
Bàsicament no hem estat a l'alçada. L'equip, el partit tenia molt clar que havia d'anar a 60 punts perquè ens costa molt poder tenir una anotació fluida. No? És una cosa en la que, evidentment, podem treballar, però si no tenim les condicions i les nostres condicions de dotació han de venir de més accions d'esforç, de rebot ofensiu, de segones opcions, de córrer una mica més de contraatac, no? Situacions una mica més liberades, i això no ara mateix no ho podem tenir.
I de la Plana Esportiva acabem explicant que la secció d'atletisme del muntanyenc, el Sanco femení, el pilot de rally Xavi Vidales i l'equip femení de l'Oxigen del Patí Hoquei Club Sant Cugat han estat els protagonistes del programa Esport en Marxa d'aquest matí. El director tècnic de la secció d'atletisme, Toni Corgos, destaca que han assolit un rècord històric d'atletes a més de 300 per aquesta temporada, i l'entrenador del Sanco femení, Raül Raposo, s'ha mostrat satisfet a l'inici de l'equip A preferent amb 5 triomfs i una única derrota, això Hoquei Herba. I pel que fa a la capital capitana de l'Oxigen Patiu que el Club Sant Cugat, Hoquei Patins, volíem dir, disculpin, Laia Paredes, ha destacat que tot i la derrota en el debut a la pista del Liceo, l'equip és una família i que volen ser més ambicioses que en les altres temporades. I per acabar, el pilot de rally Xavi Vidales ha mostrat el desig de ser campió d'Espanya a falta d'una prova per acabar el campionat. L'esport en marxa, recordin, s'emet cada dilluns en directe a les 10 del matí i es remet a les 3 de la tarda i també a les 6. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 28 d'octubre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet al www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana en clau esportiva, això sí.
Molt bon dia, Alba. Doncs preparats per explicar una nova jornada esportiva amb diferents marcadors, diferents resultats i molts protagonistes avui en directe.
Moltes coses més, ja ho sabeu, perquè l'esport en marxa sempre en Joan ens acosta als protagonistes d'aquesta actualitat. Avui ho faràs amb quatre convidats. Joan, qui són?
Doncs sí, mira, parlem amb Laia Paredes, capitana de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat, que van debutar amb derrota 3-2 a la pista del Liceo. També amb Raül Raposo, entrenador del Sant Cugat femení, amb bona dinàmica, amb bona trajectòria, l'equip ocupa la part alta de la preferent. Tindrem el Toni Gorgos, director esportiu del Muntanyenc, de la secció d'atletisme, que ahir va fer la presentació i ens explicarà com preparen una nova temporada. I, finalment, un pilot santcugatenc de ral·lis, el Xavi Vidales, que està molt a prop de tocar un títol. Avui ens explicarà com afronta aquest tram final de temporada. Doncs ja has vist un menú farcit d'esport i de protagonistes.
Molt farcit. Abans, però, fem aquest resum de resultats del cap de setmana, no?
Així és. I posem en ordre els números i els marcadors d'aquesta jornada. Començarem parlant del Club Rubí Sant Cugat masculí 32, Poblenou 0.
Els santcugatencs superen amb contundència els barcelonins i segueixen invictes a la part alta de la taula.
El Salvador 29, Club Rubí Sant Cugat femení 3.
Debut amb derrota de les santcugatenques davant d'un tot poderós conjunt local.
En hoquei patins, Liceo 3, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat femení 2.
Les santcugatenques s'estrenen amb derrota a la Lliga Iberdrola, tot i avançar-se 1-2 en el marcador.
Més hoquei patins, Vendrell 4, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat masculí 1.
Els d'Òscar González cauen contundentment davant un rival que opta a l'ascens de la categoria.
En hoquei herba, tenis 0, júnior masculí 1.
El conjunt d'Oriol Torres ocupa la tercera plaça i segueix en línia ascendent.
Més hoquei herba, Sardinero 0, júnior femení 1.
Tercera victòria consecutiva de les de Guille Carnicer, que ja ocupen la sisena posició.
En futbol, Vilafranca 0, Sant Cugat masculí 0.
Els de Joel Bravo encadenen la quarta jornada consecutiva sense perdre i segueixen a la part alta del grup 3 de primera catalana.
Més futbol, Sant Gabriel 0, Sant Cugat femení 2.
Les de Raül Raposo són terceres i continuen amb bona dinàmica.
En futbol sala, Espanyol 2, Olímpic Floresta 4.
Els florestans donen un cop d'autoritat a la Lliga, a la pista el del fins ara líder invicta.
Més futbol sala, Sant Vicenç 6, futbol sala Sant Cugat femení 2.
Primera derrota de les de Manel Muñoz de la Lliga.
La Roca 33, amb vol Sant Cugat 27.
Els santcugatencs encaixen la primera desfeta a la Lliga i també perden el lideratge.
Saire 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 0.
Les de Leo Passarine cauen per primera vegada a la Lliga i cedeixen la primera plaça.
I per acabar en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 65, Maristes Ademar 75.
Els de Gavi Payet cauen davant un rival directe i segueixen coers. I fins aquí, Joan, aquest resum dels resultats. A partir d'aquí, tot teu. Jo et recullo la pilota quan passin 6 minuts, de 10:45 del matí.
I tant, fins ara.
Esport en marxa.
Comencem un nou esport en marxa. Aquest serà el darrer del mes d'octubre, dilluns 28 d'octubre, un dia negre, plujós, a casa nostra, que cap de setmana també doncs, ha estat passat per aigua, però nosaltres hem de començar el programa i agafarem l'estic per parlar de l'Oxigen Patiuque Club Sant Cugat femení, un equip que continua a la màxima categoria estatal, a l'Hockey Lliga Iberdrola, i que aquest cap de setmana, més concretament dissabte, va viatjar fins a Galícia i va perdre la pista del Liceo per 3-2, un partit que semblava que sumava un punt, però en el darrer minut, minut i 12 segons gairebé, el Liceu li donava la volta al marcador, de l'1-2 del segon temps, acabava amb aquest 3-2. I per parlar d'aquest partit, de la temporada i de com veuen aquest nou curs, tenim a l'altra banda el fil telefònic la capitana d'aquest conjunt. Ella és la Laia Paredes. Laia, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, una derrota que malauradament arriba en el darrer minut de joc, amb un 1-2 favorable. Una mica de ràbia, no?, perdre d'aquesta manera.
Sí, la veritat és que va ser un partit on al final no va ser com esperàvem, simplement perquè tot porta tot el partit dominant i anant per davant del marcador, i a faltant un minut, com has dit, un minut i 12 segons, et marquen el 3-2, que ja fa difícil com la remuntada, i per lo menys per sortir de Corunya amb un puntet, no?
Tot i això, s'ha de buscar la part positiva, és que tenim una plantilla pràcticament molt renovada. L'equip va competir a una pista destacada com és la del Liceo. Entenc que també sensacions positives, no?
Sensacions molt positives i molt contentes del partit i la feina que vam fer i la feina que portem fent durant tota la pretemporada. I és això, no? Potser no sortim amb els 3 punts, ni amb un punt, ni sortim amb una victòria, però traiem aquestes ganes per seguir competint, seguir lluitant, i ja enfocades cap al darrer partit, que juguem a casa, i aviam si aquí sí que podem treure els primers 3 punts de la temporada.
Com veus aquesta Hockey Lliga Iberdrola? Més potent que l'anterior o no?
Bé, la Hockey Lliga Iberdrola ha fet un canvi bastant, bastant potent, perquè potser sí que abans hi havia com els equips més, més alts que competien ells i els altres competien la seva lliga. Aquest any tots els equips poden competir contra tots els equips, no? I això jo crec que la fa molt més interessant i molt més com visible, no? Llavors, jo crec que, òbviament, segueixen de venir els equips més forts i els equips com preferits, però saps que un equip que potser t'acaba de pujar o un equip que està a la taula de baix et pot competir i et pot fer la sorpresa contra un equip de la taula de dalt, no?
L'objectiu d'aquesta temporada ha de ser la permanència o es pot cercar fites més ambicioses?
Nosaltres ens hem posat com objectius més ambiciosos. Òbviament, el primer objectiu és la permanència i seguir un any més a l'Hockey Lliga, però també tenim l'objectiu d'arribar a la Copa de la Reina i, per tant, a la primera volta que d'entre les 8 primeres.
A nivell personal ja sumes moltes temporades, ets la capitana. A nivell de vestidor, amb el tècnic també, amb el Borja Ferrer, com està l'engranatge de l'equip?
Doncs estem en molt bona dinàmica. Som un equip que també sumem el handicap, que som molt joves, però tot l'ambient que hi ha fora de la pista s'està transmetent dins la pista. Hi ha molt bona relació amb totes. Som un equip, però també formem part d'una família. Tots els tècnics estem supercontentes. Tothom està donant de la seva part, tothom ens està ajudant a assolir aquests objectius i, per tant, en general, supercontentes i amb ganes de seguir sumant.
Molt bé, doncs, Laia Paredes, gràcies per aquest petit tastet de com es troba l'equip. Recordem, aquest cap de setmana, segona jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola, jugó dissabte a la tarda, al PAF 2 de la Rambla de Celler, i rebreu el conjunt de Lleó, el Benvibre, esperant i desitjant que arribi aquesta primera victòria a l'Hockey Lliga. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort per aquesta nova temporada.
Gràcies.
Fora en marxa, amb Joan García.
Continuem amb més esport femení i ara toca parlar del Sanku de futbol, d'aquest equip femení que continua preferent, que any rere any ho intenta d'assolir una categoria més. I de moment l'equip ha començat amb molt bon peu, perquè ara mateix és tercer amb 15 punts, empatat amb el segon classificat, que és el Girona, i amb els mateixos punts també que el Barça C. El que passa és que el Barça C té un partit pendent per jugar, té un partit menys que ha de disputar. En tot cas, anem a parlar amb el tècnic d'aquest conjunt que s'estrena a la banqueta vermell i negra, és el Raül Raposo. Raül, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, bons números després de 6 jornades. Satisfet fins al moment amb el rendiment de l'equip?
Molt satisfet amb el rendiment de l'equip, amb com treballem entre setmana, òbviament voldria 3 punts més.
I aquests 3 punts que es van perdre a Porqueres, no?
Aquests 3 punts que es van perdre a Porqueres. Va ser un partit molt disputat, un rival molt dur, un camp que és molt difícil de visitar, i no vam tenir l'encert de cara a porta i diríem que hem intentat aprendre el màxim possible del que va passar allà.
Una plantilla totalment renovada, no?
Bueno, tenim jugadores que estaven al club, hem pogut pujar jugadores que estaven al filial, jugadores que estaven al juvenil, ens agrada molt tenir jugadores de la casa que hi porten molts anys. També sí que és veritat que hem fet uns quants reforços amb moltíssima qualitat que han donat un passet endavant a l'equip.
La teva arribada, vens del Cerdanyola, tens experiència ja en aquesta preferent, i preguntar-te, els dos equips que ara mateix estan per davant vostra, Barça C i Girona, clubs de molt renom, no?
Sens dubte, i et diria que veient la classificació, no només aquests dos que estan per dalt, sinó que estem en la part alta de la classificació, 6, 7, 8 equips molt enganxats, equips molt ben preparats. Podríem dir que aquest any la categoria per la part alta ha fet un passet endavant amb plantilles, de veritat, amb molt bon nivell, entrenadors que també tenen experiència en la categoria i ho estan fent molt bé, i serà molt dur estar en aquesta part alta.
Només té premi el primer, el campió?
Ara mateix sí.
Sí, complicat, no? Perquè cada campió de qualsevol categoria és molt difícil, has de guanyar molts i molts partits, no?
I a més venim amb unes dinàmiques els últims anys d'equips que queden primers sense perdre partits. És molt difícil arribar a aquest punt. El nivell de regularitat en el dia a dia, vam veure l'any passat davant de les Planes com va ser impossible que ningú s'apropés aquí. Veurem aquest any fins on arriba el Barça. Està clar que tenen jugadores d'un nivell altíssim.
Clar, que jugui el Barça en aquesta categoria, doncs fa il·lusió també, però déu-n'hi-do el nivell, no?
Sí, tots sabem que el nivell del futbol femení està pujant i la nostra categoria s'està notant moltíssim. Ja et dic, sobretot per la part alta, el Barça està molt, molt, molt ben preparades, les jugadores són d'un nivell molt alt perquè són molt joves, però ja et dic, veiem equips que estan una miqueta més enrere, com ahir vam poder veure un Girona Europa, va ser un partit maquíssim, a Terrassa té un equipàs, hi ha equips molt, molt ben preparats, com el Mataró, no em vull deixar ningú, no? Perquè també tenim el Pallès aquí enganxat, el Porqueres està una miqueta més a sota, però vindrà cap a dalt, venim de jugar contra Sant Gabriel, que just baixen de Nacional i tenen jugadores amb moltes qualitats, costa molt en aquell camp, la Lliga està molt forta i molt maca per qui vulgui venir a veure-la.
Jugueu els diumenges a la tarda a la zona esportiva municipal Jaume Tubau. Parlem de la teva trajectòria. Tens 29 anys, sí. Ets un entrenador molt jove. Dirigir un equip femení has de també tenir aquesta experiència prèvia, no? Perquè s'ha de tenir, diuen, una psicologia especial, no?
Bueno, està clar que els codis interns d'un vestuari masculí i d'un vestuari femení no són els mateixos. Hi ha gent que s'adapta més ràpid, hi ha gent que s'adapta una mica, que li costa una miqueta més i s'agafa una miqueta més d'experiència. Està clar que l'experiència t'ajuda moltíssim, com tot, però també hem vist entrenadors com des del dia que arriben ho fan molt bé. La nostra primera temporada va ser el Sabadell i vam tenir la sort de fer una gran temporada. De fet, l'última salvant a l'equip preferent. I et diria que hem après molt els últims anys i és un cotxe estar aquí.
El club bé, el Sanku?
Un gran club, ens ha ajudat molt des del principi i es nota també, com tu has dit abans, que porten anys volent estar dalt, es nota com el club empeny, com t'ajuden i des del primer dia tenen interès per estar el més a dalt possible i tothom fa força perquè la cosa funcioni, es nota molt i s'agraeix molt.
De públic, com va l'assistència? Perquè s'ha creat una grada d'animació al Sanku, també els veurem amb el femení?
Espero que sí. Des d'aquí cridar-los, no? Espero que també vinguin i s'ho passin bé. Nosaltres fem el futbol més divertit o visualment atractiu possible perquè vingui la màxima gent possible. Sí que és veritat que històricament El camp del Sanco és un camp on hi acostuma a haver-hi bastanta gent, seguint el femení, però espero que hi pugui haver cada cop més gent.
Mm. El Sanco que té el femení, el primer equip, hi ha un filial, hi ha un juvenil també que està en una molt bona categoria. Tot això entenc que ajuda a un entrenador a que el discurs sigui més realista i que les noies del planter vegin que hi ha un mirall a preferent i que algun dia potser pot fer el salt, no?
Esperem que així ho vegin. Nosaltres intentem fer-ho el màxim possible. Et diria que m'ha agradat molt veure aquestes jornades jugadores del juvenil veient el nostre equip. Dóna molt goig. Sempre hi ha jugadores també del filial veient l'equip. També entrenadors i entrenadores de la base. S'agraeix molt. Es nota aquesta continuïtat. Intentem treballar tots junts. I també nosaltres des de dalt, mirar el que tenim més a baix. Intentem estar molt al tanto del que hi ha el filial, molt al tanto del que hi ha el juvenil, perquè són jugadores que esperem que algun dia puguin arribar i ja anem amb ull i anem vigilant.
La clau serà, potser, per intentar pujar, arribar a les últimes jornades amb possibilitats, probabilitats, no?
Totalment. A més, les últimes jornades les tindrem amb enfrontaments directes. Tenim Barça la penúltima jornada, tenim Mataró la última, i seran jornades dures molt maques.
Parlem d'algunes jugadores claus que porten alguns anys aquí. Per exemple, la Eli, fins a quin punt és una jugadora decisiva?
Ostres, et diria que, com hem estat anys altres equips de la categoria, fa una il·lusió especial o tenir jugadores que portem molts anys veient el nivell que tenen i on poden arribar. És un gust tenir-les, et diria fins i tot un somni, perquè et dic, són jugadores que et mires, les veus com destaquen a la Lliga, són de les millors. No només tenim la Elin, tenim moltes altres que porten anys a l'equip i porten fent-ho molt bé. I també et diria que el millor de tot és arribar i veure la seva qualitat humana, perquè la qualitat futbolística ja la vèiem, la seva qualitat humana, com es gestionen elles mateixes i com ajuden a gestionar l'equip, és un gust i ho posen tot molt fàcil.
Per acabar, la Queens League, fins a quin punt tu has vist que pugui perjudicar o al contrari, que pugui ajudar d'alguna manera?
Sí, la Queens League va arribar a la temporada passada i vam veure com un cop va arribar a la Queens League va haver-hi una baixada de nivell de categoria perquè gran part de les jugadores eren d'aquesta. Però un cop ha anat passant el temps, hem vist com realment les jugadores que van a la Queens són molts cops jugadores ja més veteranes, que s'estan retirant o just s'acaben de retirar, i en canvi això li ha donat a la Lliga un aire fresc, amb una fornada de jugadores juvenils de moltíssima qualitat, d'on per sort ens hem pogut reforçar bastant. Això li ha donat un aire fresc a la categoria, i sí que et diria que, òbviament, hi ha jugadores de qualitat a la Queens, que si no estiguessin a la Queens estarien a la nostra categoria, però aquest any es nota molt menys la davallada de nivell a causa de la Queens respecte a l'any passat.
Molt bé, doncs, Raül Raposo, gràcies per apropar-nos l'actualitat d'aquest Sanco femení, d'aquest equip que ara és tercer, i tant de bo s'arribi a assolir l'objectiu ambiciós, però sens dubte que ja persegueix molts anys l'entitat. Que vagi tot molt bé i moltes gràcies per ser avui aquí en directe a l'Esport en Marxa.
Moltíssimes gràcies.
Esport en Marxa.
Continuem en directe aquí a l'Esport en Marxa i ara és moment d'agafar les sabatilles i de sortir a córrer una miqueta i segurament ben a prop d'aquí, tot i que plou, és a dir, a les pistes de la Guinardiera, on allà desenvolupa tota la seva activitat a la secció d'atletisme del Club Mundial Sant Cugat, i aquí tenim el Toni Gorgos, que és un dels responsables destacats des de fa ja molts anys, des de 2009, crec que ens ha dit, de la secció d'atletisme del Club Mundial Sant Cugat. Toni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ahir presentació en societat d'aquesta secció d'atletisme del Club Mundial Sant Cugat. Tu que portes tants anys, quina fotografia ens fas de la presentació d'ahir?
Bueno, pues és el millor any. Cada any ens agrada dir lo mateix, no? Però ara sí que és veritat. Ahir va ser el millor any. Portàvem una problemàtica de la pandèmia, que vam tenir dos anys molt dolents. Després es va fer la pista nova, no vam poder començar a l'hora. L'any passat em van robar el coure, no teníem llum, van començar tard. I aquest any, per primera vegada, hem pogut començar l'escola el 15 de setembre. També està clar que l'Olimpiada sempre dona més fruits i hem batut rècords ara mateix d'inscripcions. Som 300.
300. És la millor xifra que heu assolit mai?
La millor.
O sigui, podem dir que estem en un molt bon estat de salut, no?
Sí, el problema és que ja no podem créixer més, tampoc, perquè la instal·lació és la que és. Nosaltres intentem donar una qualitat en quant als entrenaments i mantenir els ràtios és complicat d'entrenador esportista, i jo crec que aquests números són els perfectes per poder treballar adequadament. Mm.
S'estan mirant alternatives per tal de cercar algun altre equipament o no?
No, és la pista, hem d'estar molt agraïts que tenim una pista d'atletisme nostra, perquè vulguis o no, tenir una casa és molt més eficient perquè la gent s'apropi a fer atletisme.
Ja el Bestué, olímpica, dos olimpiades, sorgida del Joan Maragall, després pas al Club Montenc Sant Cugat. És el mirall?
Bueno, és la nostra... No és la nostra fita, perquè nosaltres creixem com un club de promoció. El que passa que sí que és cert que no posem traves a res, no? Intentem tenir els millors tècnics, tant a la base, perquè treballin amb un contingut i amb una línia pel futur, i després tenim entrenadors molt qualificats a la part alta, que gràcies a això pues, hem tingut a la Jael com olímpica i també hem tingut 4 o 5 internacionals i tenim medalles nacionals moltíssimes.
I no us podem deixar de mencionar figures o noms importants dins d'aquesta estructura, com és la secció d'atletisme adaptat.
Evidentment, va ser una aposta des de que quan vam començar, que està creixent, i hi ha vegades que tenim més recolzament o menys, a vegades patim, evidentment, però ens dona una satisfacció molt gran, no només per la secció d'adaptats, sinó que també estem fent un treball inclusiu de gent que poden estar dintre dels grups, diguem, normals, i tenim 3 o 4 que estem treballant ja amb ells, i la veritat és que es nota el creixement tant del propi esportista que té una discapacitat com els companys que veuen que el treball que s'està fent és molt maco i estem molt satisfets d'aquesta secció.
Parlant d'organitzar esdeveniments, penseu algun dia poder organitzar alguna coseta o encara tenim aquelles limitacions que hi havia per instal·lació, no?
Seguim tenint les limitacions. A l'atletisme són 18 proves diferents i ara mateix pues, no disposem de zona de llançaments, amb la qual fer competicions d'un nivell alt és impossible. I ara, jo crec que amb la normativa que ja a poc s'haurà de fer alguna cosa, perquè cada cop hi ha més camps amb gespa artificial, el que impedeix fer llançaments. S'haurà de buscar una altra fórmula perquè els clubs puguin treballar i fer esdeveniments d'alçada, encara que sigui un campionat de Catalunya.
Falten 2 setmanes i arriba el cross Ciutat de Sant Cugat. Fins a quin punt és important aquest cross que mou tanta gent? És una manera també d'enganxar, si em permet l'expressió, el muntanyenc amb més esportistes, amb més inscrits?
Sí, el cross, fer-lo aquí a la ciutat, pues, és on s'apropen més nens. Nosaltres hem de viure, ja dic, som un club de promoció, i contra més activitats fem fora i que ens vegin, pues, la possibilitat de créixer és molt més gran.
Per aquesta temporada, quines fites esportives us marqueu?
Bueno, fites esportives, ja dic, club de promoció, lo primer és formar. Formar tant a nivell esportiu com a nivell personal. La nostra fita és que coneixin totes les especialitats i si tenim campionats d'Espanya i campions d'Espanya, doncs molt millor, però ara mateix no és la nostra línia de treball, encara que els tenim.
Per acabar, creus que algun dia podrà sortir un altre gel bestué del muntanyenc?
Bueno, és complicat, eh? No diré que no. Per nosaltres ja és tot un èxit. Pensa que el CAR, per exemple, si tingués un olímpic amb atletisme, ara mateix ell està ja entrenant, ja és rendibilitzar el que s'està fent. Estem treballant per a veure si ho aconseguim.
Abans hi havia un pas intermig entre acabar la categoria júnior juvenil i ja ser sènior. Vosaltres continueu per aquesta aposta? Heu fet algun acord amb el Barça fa anys perquè els atletes poguessin passar cap allà, o ara mateix ja això està...
Bueno, ara mateix no puc parlar.
Ah.
No puc parlar perquè estem parlant. Estem parlant perquè volem tornar una altra vegada a ser filials d'un gran equip per donar sortida a aquests esportistes que quan ja compleixen els 18 anys pues, necessiten una miqueta més d'aire que aquí al club pues, no podem donar.
I seria el Barça amb qui esteu parlant?
A lo millor, sí.
A lo millor.
Sí.
Quan podríeu tancar aquest acord, més o menys?
Nosaltres estem a temporada natural, o sigui, al gener.
Al gener es podria formalitzar i tancar.
Sí.
Doncs ja s'avisaràs, no?
Sí, clar. Molt. Evidentment.
Perfecte. Doncs, Toni, ho has explicat aquí a mitges. Estarem pendents d'aquesta possible afiliació amb un club, que no sabem encara qui és, més o menys, ens ho imaginem. I res, que segueixi també la secció i amb aquest registre històric de participants que sempre fa goig i llueix anar qualsevol tarda a la Guinardera i veure tots els atletes i les atletes participant en aquest gran club. Que vagi molt bé i moltes gràcies per venir avui a l'Esport en Marxa.
Moltes gràcies.
Esport en Marxa, amb Joan García.
Doncs ara, per acabar el programa, recta final, agafarem el cotxe i ens endinsarem al volant, tot i que nosaltres anem a la velocitat que toca, sempre. Però hi ha una persona aquí avui a l'estudi amb el seu polo negre A88 Rally Team. Ell, bé, fa 15 anys que viu a Sant Cugat, apassionat dels cotxes, bé, aquesta passió del seu pare, passió pels ral·lis, com ell diu, velocitat, tècnica i risc. I a nivell esportiu va començar a córrer, imagineu-vos, 2007-2008, el 2023 van ser subcampions de la Copa d'Espanya de ral·lis de terra, i aquest 2024 van primers destacats del campió de Catalunya absolut de terra i asfalt, i segons el campió d'Espanya de terra, i van guanyar fa poc el ral·li de Granada, primer cop que guanyaven una competició d'aquest nivell estatal, i estan a la recta final d'aquests campionats. I és el Xavi Vidalès. Xavi, bon dia.
Bon dia, bon dia.
T'he fet bona presentació, bon màrqueting, no?
Has fet molt bona presentació, sí, sí.
Molt bé. M'ho havies passat tu, eh? Has fet bona feina, tu. Bé, recta final, somieu amb aquest títol?
Sí, i tant. Ara que ja estem a la tardor, ja van acabant els nostres campionats, els campionats de ral·li, i sí que és veritat que en el campionat de Catalunya ja estem amb un lideratge sòlid, destacat, llavors ens faltaria doncs acabar de posar la cirereta en el pastís, i de cara al campionat d'Espanya de ral·lis de terra, doncs aquesta segona part de la temporada hem estat diguem-ne, guanyant els nostres competidors directes i els hi hem estat retallant punts, perquè en aquest moment anem segons, i hem estat doncs des de Granada, vam anar a Madrid i els hem guanyat en aquests dos ral·lis. Llàstima que en el Rally RAC, que ha sigut aquí a Salou fa unes setmanes, doncs vam tenir un problema mecànic amb el canvi de marxes del cotxe, i aquí se'ns va complicar una mica l'ascensió a buscar aquesta primera posició, i ara seguim segons, però ens hem retrasat una mica envers el nostre competidor.
Només queda una prova, no?
Sí, Campionat d'Espanya queda una prova, que és Andalusia, el Rally de Pozo Blanco, i bueno, allà sortirem, com ho pots imaginar, sortirem amb tot.
Mm. Quin cost té això per vosaltres, pilots, a través de l'equip, dels patrocinadors? No és com la resta, no? Que fins i tot hi ha algú que pot lucrar-se, encara que sigui mínimament. Vosaltres això no sé com ho compenseu.
Doncs és difícil de dir, perquè aquí podem parlar de costos econòmics, però també podem parlar de costos personals, no? Perquè al cap i a la fi jo sóc empresari, tot això ho fem, doncs és un amateur professionalitzat, diguéssim, no? Però en cap cas som pilots professionals, no? Aquí a Espanya n'hi ha de pilots professionals, internacionalment doncs ens en coneixem, però nosaltres doncs hem de treballar de dilluns a divendres, diguem-ne, i tota aquesta passió doncs és sacrifici laboral, és sacrifici familiar i molta empenta.
En les fotografies que m'has passat, hi ha el binomi pilot-copilot o no? O els dos conduïu?
És el binomi pilot-copilot sempre. Vull dir, jo sempre sóc pilot i el Jordi, que va fa molts anys que va a la meva dreta, és el copilot. A més, tots dos tenim responsabilitats i tarannàs molt diferents, no? Pues el pilot ha de tenir sang calenta i sang freda, depèn del moment concret, no? I el copilot és una persona molt, molt, molt metòdica que ajuda molt i molt a l'equip.
Entenc que hi ha bona sintonia, no?
Total. És com el meu segon matrimoni.
Uh-huh. I d'aquesta passió pel ral·li, per la velocitat, no s'ha de tenir por, no?
No, clar, no s'ha de tenir por, vull dir, ja té un punt de valentia, no? perquè a vegades doncs, amb aquests cotxes amb els que anem, que són cotxes de la categoria Rally 2, ja són cotxes molt competitius dels que corren el Mundial, no? Seria la segona divisió del Mundial, no? Aquests Rally 2. Amb aquests Rally 2, doncs, a vegades doncs, hi ha llocs per on es pot passar que no t'ho imaginaries, no? El teu cap t'està dient aixeca el peu, però realment el cotxe i els pilots hi poden passar. Per tant, la part de valentia és important, però també és molt important la part de... No? La part de la rauxa és important, però també és molt important la part de la sang freda i de saber mantenir on toca per cuidar la mecànica, per no punxar, o per arribar fins al final dels ratllis amb un cotxe en bon estat i poder acabar-los.
Mm. Entre setmana entreneu o impossible?
Entre setmana no, el que sí que fem són jornades puntuals de test. Llavors, clar, com un cotxe de ratllis i les velocitats que anem doncs, per camins o per carreteres, doncs evidentment doncs, no es pot fer en la vida normal, la vida diària, doncs el que fem són jornades de test puntuals, que és tallar un camí o tallar una carretera, i llavors allà doncs, fer les passades, no? Fer els entrenos en aquell tram de carretera i anar provant diferents setups, diferents configuracions del cotxe.
I això de parlar amb els ajuntaments? I...
Sí, s'organitza amb ajuntaments o amb finques privades també. També quan anem a ratlles del Campionat d'Espanya, molts ratlles del Campionat d'Espanya ja ens proposen una jornada de test prèvia al propi ratlli, perquè ja que tenen doncs, tota la, diguem-ne, els recursos humans, la gent preparada de cara al ratlli, doncs dos dies abans proposen aquestes jornades de test que ens van molt bé per provar les màquines i posar a punt els cotxes.
I el Dakar encara no?
El Dakar encara no. Seria una il·lusió futura, però de moment encara estem amb la part dels ratllis, que és més velocitat i menys navegació, però bueno, no es pot dir mai que no a grans curses com aquesta.
Molt bé, doncs Xavi Vidales, pilot de Rally de Sant Cugat, esperem notícies, a veure si pots gairebé tocar el campió de Catalunya, el campió d'Espanya també seria un somni, veurem, última prova a full, no? Mai millor dit.
A tope, farem tot el possible.
Molt bé, doncs gràcies Xavi per estar aquí i molta sort.
Moltes gràcies.
Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit coneixerem les últimes dues candidatures finalistes del concurs de talents OpFest. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns que ve amb més esport santcugatenc i també pendents del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que afronta dimecres de la setmana vinent a les 8 del vespre partit d'anada dels setzents de final de la Challenge Cup. Jugarà davant el Petri italià, sens dubte un gran conjunt, i estarem pendents de tota aquesta actualitat i del cap de setmana. Òbviament, que vagi molt bé, bon dilluns i bona setmana. Adéu-siau.
Esport en Marxa, amb Joan García. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 28 d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Cada vegada és més freqüent la imatge de cues quilomètriques a la P7 en el seu pas per Sant Cugat, una situació que també es repeteix a la B30. Els accidents en són la principal causa. El Servei Català de Trànsit ha facilitat a Cugat Mèdia les dades de sinistralitat de la B30, així com del tram de la P7 paral·lel a aquesta via. En aquests dos segments hi ha hagut 127 accidents entre l'1 de gener i el 14 d'octubre. Són unes xifres similars a les del mateix període de l'any passat, quan es van produir 121 sinistres. Malgrat haver-se produït un increment lleuger de la sinistralitat, l'afectació en les víctimes s'ha alleugerit. En el que va d'any, hi ha hagut 3 persones ferides de gravetat. L'any passat, en el mateix període, els accidents van deixar una víctima mortal, de fet, i 4 ferides greus. Comparant les vies, la sinistralitat ha crescut a la P7, però ha reduït a la B30. Fins al 14 d'octubre, entre els punts quilomètrics 147 i 159 de la P7, s'han produït 61 accidents, 12 més que en el mateix període de 2023. A la B30, en canvi, s'ha experimentat una reducció 66 accidents, 6 menys que entre gener i octubre de l'any passat. Les víctimes mortals o ferides greus arran dels accidents són una gran minoria. La majoria de persones que pateixen un accident en aquestes vies queden ferides lleus. Malgrat que l'increment en la sinistralitat ha estat lleu, sí que s'ha produït un creixement en el nombre de persones víctimes dels accidents. 222 persones han estat afectades directament pels sinistres. Són 45 més que l'any passat. Una notícia aquesta que encapçala aquest informatiu migdia i també al web www.cugat.cat i que poden ampliar llegint Cugat Media. Repassem també altres informacions que són d'interès. El Departament d'Empresa i Treball fixa en un 40% els serveis mínims dels busos urbans i interurbans en hora punta i del 20% la resta del dia, perquè avui hi ha vaga de transports de viatgers per carretera que comença avui mateix. Les franges amb més circulacions han estat aquest matí sense incidents, entre 6:45 del matí i 10:45, i a la tarda serà entre 4:00 i 8:00. En el cas dels busos de transport escolar i els que transporten persones amb discapacitat, s'han de garantir el 85% del servei. La protesta convocada per UGT i Comissions Obreres a tot l'estat espanyol, també està convocada pels dies 11, 28 i 29 de novembre, 5 i 9 de desembre i a partir del 23 de desembre amb caràcter indefinit. L'aturada també afectarà la xarxa de busos de transports metropolitans de Barcelona i des de la gestora del transport públic s'avisa que tindrà repercussió directa en altres modes de transports com el metro. Rodalies, el tramvia i ferrocarrils de la Generalitat. Precisament des de l'autoritat del transport metropolità recomana als usuaris l'ús alternatiu del transport públic ferroviari d'alta capacitat. Una jornada de vaga, però, que aquí a Sant Cugat, de moment, durant el matí, no s'ha vist afectada amb complicacions més enllà de les serveis mínims. I per cert que la previsió de pluges de jornat avui, l'inici del tractament d'anticaigudes al paviment de la plaça d'Octavià. El paviment de l'espai es tractarà amb un líquid químic per a la millora del lliscament de la superfície. L'actuació s'efectuarà per trams que quedaran tancats al pas mentre durin els treballs. L'Ajuntament, de fet, comunicarà properament, perquè encara no ho ha fet, la nova data de l'actuació, que durarà 3 dies. El tractament químic s'aplicarà sobre una superfície de 687 metres quadrats amb un pressupost total de 6.316 euros. Si aquesta prova pilot ofereix un resultat òptim, s'estendrà a la totalitat de la plaça. Les zones de treball es tancaran amb tanques i cinta vermella i es podran anar obrint el trànsit i trepitjar immediatament a la seva aplicació. Canviem de qüestió, perquè els amants del Halloween i també de la castanyada estan de sort, ja que Sant Cugat compta amb un programa d'activitats per a tots els gustos. Les celebracions al voltant de la jornada de Tots Sants arrenquen aquest dissabte i s'allargaran fins al dilluns 4 de novembre. De fet, ja n'ha arrencat aquest cap de setmana. A més, l'oferta també arribarà als districtes, de manera que tothom podrà gaudir de la festa sense haver-se de desplaçar lluny de casa. Podem consultar tota l'agenda completa d'aquesta castanyada i d'aquest Halloween a www.cugat.cat. I precisament amb motiu de la celebració de Tots Sants, l'Ajuntament habilita un cop més un servei especial d'autobús des del centre de la ciutat fins al cementiri municipal. El servei funcionarà aquest cap de setmana 26 i 27 d'octubre i el divendres 1 de novembre amb els mateixos horaris i recorreguts d'anys anteriors. L'horari del cementiri és de 9 del matí a 6 de la tarda. L'autobús fa un trajecte d'anada i tornada entre la plaça de Sant Francesc i el cementiri amb diferents parades. El passeig de Francesc Macià, la Rambla del Celler, el carrer Francesc Moragues, l'avinguda Rius i Taulet, l'avinguda de Lluís Companys, la Rambla Ribatallada i l'avinguda de la Cota, entre d'altres. La freqüència de pas és d'una hora, al cap de setmana del 26 i 27 d'octubre, de 11:45 del matí a 12:45 del migdia i de 3:15 de la tarda a 6:15. I cada mitja hora, el divendres 1 de novembre, des de les 10 del matí fins a 2:15 del migdia i des de les 3 de la tarda fins a 6:15. El preu del bitllet d'anada i tornada és de 3,50 €. Una ampliació que poden llegir també a www.cugat.cat. I atenció, perquè el calendari laboral de Catalunya pel 2025 comptarà amb 13 festius. D'aquests, 11 seran entre setmana, mentre que en diumenge només hi ha el 12 d'octubre. Tots Sants i el dia de la Constitució, el 6 de desembre, cauran en dissabte. A més, el calendari disposarà de 2 ponts de 4 dies, el de Setmana Santa i un altre per Nadal. El primer cap de setmana llarg de l'any serà el 6 de gener, en caurà el dia de Reis en dilluns. A més, tant Sant Cugat com a Vall d'Hebron Vallès serà festival dilluns 3 de març amb motiu de la celebració de Sant Medí, que és copatró de la ciutat. També serà festa el dilluns 9 de juny, dia de la segona Pasqua. Aquesta és una data triada per l'Ajuntament de manera excepcional, ja que el 2025 Sant Pere, 29 de juny, cau en diumenge. Així doncs, Sant Cugat comptarà amb 5 ponts l'any vinent. I finalment, Valldoreix celebrarà també l'altre festiu local el dimarts 16 de setembre, amb motiu de la celebració de Sant Cebrià, ara sí, patró de la vila. Moment ara d'obrir plana cultural. El dia a dia de les persones amb malalties cròniques també es pot explicar des de l'humor. Així ho han demostrat els usuaris de la Fundació Salut Plus aquest diumenge al Teatre Auditori Sant Cugat amb la representació de l'obra Hotel Ideal. El muntatge ha omplert l'equipament amb una història que explica, en clau de comèdia, les peripècies d'uns hostes que arriben a un hotel que està lluny d'oferir les condicions que necessiten. La trama ha omplert de rialles al pati de butaques, però aquesta història va més enllà. Per una banda, la recaptació de la Fundació ha anat a benefici de la Fundació Salut Plus. D'altra banda, tant per l'elenc com per a totes les persones que han fet possible l'obra suposa un abans i un després. Són paraules de la directora de l'entitat, Clàudia Massé.
I han crescut al llarg de l'obra, és a dir, han rigut, han plorat, han compartit, s'han creat uns vincles increïbles i s'han empoderat. Són uns altres. Quan avui baixin de l'escenari, encara més, m'atreveixo a dir. Ha estat un èxit i crec que és una de les millors teràpies.
De fet, és el segon cop que l'entitat puja a l'escenari del Teatre Auditori. L'any passat van portar-hi Perquè a mi, que també va omplir l'equipament. La figura de la soprano Victòria dels Àngels ha estat reconeguda en el concert homenatge coincidint amb el centenari del seu naixement. L'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels i les veus de les sopranos Mercedes Ganfedo, Montserrat Seró i Irene Mas Salom han rememorat el debut al Palau de la Música el 1944 de la Sant Cugatenca. Les obres interpretades s'han convertit en un reconeixement de la cançó catalana, gènere que va servir perquè la cantant de la ciutat obrís a tot el món. Un teatre auditori que s'ha omplert per tornar a gaudir de les cançons de Victòria dels Àngels i de la seva figura que continua ben viva aquí a Sant Cugat. La presidenta de la Fundació Victòria dels Àngels, Helena Mora, ha ressaltat la figura de la soprano i la seva música i ha assenyalat el concert com una ocasió per reivindicar la cançó catalana.
Aquest concert és un concert molt especial perquè és una gira de cançó catalana que era un repertori molt habitual als programes de la Victòria i que no es fa mai. I és una llàstima i nosaltres des de la Fundació vam pensar que era una ocasió aquest centenari per reivindicar la cançó catalana amb orquestra, en aquesta formació que no es fa i que realment és molt bonica.
Un concert al Monestir el 2 de novembre posarà el punt final a la programació d'actes d'homenatge a la soprano Sant Cugat, però de l'entrada de 10 euros, si es compra el despatx parroquial i de 12 si es fa línia, anirà íntegrament a Càritas Sant Cugat. Ara, l'apunt polític del dia. L'alcalde Josep Maria Vallès és el nou president de l'espai municipalista de Junts per Catalunya. La militància del partit, amb un 87% dels vots a favor, ha donat suport a la candidatura. Ho ha fet el Congrés Nacional de la Formació, celebrat aquest cap de setmana a Calella, on Carles Puigdemont s'ha proclamat de nou com a president de Junts, amb una candidatura única que ha rebut el suport del 90% de la militància. Escoltem Vallès.
Aquesta és una gran oportunitat que tenim des del territori, amb aquest espai municipalista de tot el territori de Catalunya, per poder apropar-nos i incidir a la direcció nacional del partit per fer possible no només polítiques que afavoreixen els municipis, sinó per afavorir que Catalunya sigui millor.
Sant Cugat és el municipi amb l'alcaldia de Junts més poblat. Històricament ha estat considerat com un feu convergent, amb l'excepció del mandat passat, amb govern d'Esquerra, el PSC i la CUP. Josep Maria Vallès és alcalde des de les eleccions municipals de l'any passat, quan Junts va revalidar els nous regidors aconseguits el 2019. L'aritmètica plenària afavoria aquest cop sí que pogués aixecar la vara d'alcaldia. I torna al Consell de Barri de Bullpallera. Serà dimecres a 6:45, la segona sessió del Consell, després que es constituís el passat mes de maig, posarà el focus en els camins escolars. Així mateix, durant la sessió també s'abordarà la gestió del niu de bústies de Can Barata i l'estat dels grups de treball. L'òrgan, presidit pel tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, tindrà lloc a la biblioteca de Bullpalleres Miquel Batllori. Repassem abans dels esports. Més informacions en format breu. What? Sant Cugat comptarà amb una nova farmàcia sota el nom Cugat Centre. L'establiment estarà ubicat al número 15 del carrer de Valldoreix, a tocar de la llar d'infants Magnòlia. El nou negoci està buscant professionals del sector per formar un equip amb farmacèutics, tècnics i especialistes en dermofarmàcia. I Sant Cugat s'ha llevat aquest dissabte amb unes pintades contra SAD amb missatges com Bomba SAD, i tots els estudiants seran executats acompanyats del símbol comunista, la falç i el martell. Tal com ha avançat el Tot Sant Cugat i ha confirmat Cugat Mèdia, l'Ajuntament ja ha enviat el servei de neteja per esborrar els grafits després d'haver rebut l'avís per part del Consell d'Estudiants del Centre Universitari. Tot plegat és una situació que tant el PP com Vox han lamentat a través de les xarxes socials. Atribueixen les pintades a Arran, tot i que el col·lectiu no les signava. De fet, l'organització Jove se n'ha desvinculat a través d'una piulada. I ara sí, obrim Plana Esportiva. I parlem del primer equip masculí del Club Rugbi Sant Cugat, que ha guanyat còmodament el Club Natació Poblenou per 32-0 a casa en un partit marcat per la superioritat. Notícia.